A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
L'endemà del 8 de març volem anar fins a Sabadell perquè hi ha en marxa una exposició que parla de les dones, però en un context empitjorat en respecte al que vivim nosaltres. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs efectivament parlem de l'exposició Dones, Mujeres, Women, Afganistan, que està plantada ja aquí al casal Pere IV, coincidint amb aquesta programació, amb aquests actes que s'han instaurat des de l'Ajuntament en els actes del Dia Internacional de les Dones. I t'haig de dir que m'he quedat impressionat només entrar, perquè són aquestes fotografies tirant a grans que t'impressionen primer pels estampats, pels colors, perquè tenen la seva bellesa d'execució, no, però clar, a mesura que vas veient el que mostren les imatges, són molt impactants i a més acompanyat dels textos que posen en situació, doncs encara més. I justament m'acompanyen els seus autors perquè els puguem preguntar tot el que ens sembli interessant, que són el fotògraf Gervasio Sánchez. Bona tarda, Gervasio.
Hola, bona tarda.
I algú que em sembla que coneixes bastant bé, Carme, que és la Mònica Bernabé. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
Hola,
i a tothom.
Bona tarda, Mònica. Com estàs?
Doncs molt bé, molt bé.
Avui ens
companya,
parlareu,
crec, de Ràdio Sant Cugat, oi?
Sí, ja fa molts anys.
Vaig començar treballant a Ràdio Sant Cugat l'any 96, que ja ha plogut força, però va ser el primer mitjà on vaig treballar i durant molts anys em vaig dedicar al periodisme local, de fet.
Doncs justament hem fet aquest salt, Carme, de Sant Cugat cap a l'Afganistan, on la Mònica precisament s'hi ha tirat gairebé 8 anys visquent i n'ha sortit aquest resultat. Com us va venir això de dir, escolta'm, hem de fer aquesta exposició, Dona a Afganistán?
Bueno, la verdad es que fue un encargo, bueno, en realidad fue una propuesta que me hizo el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2009, para elegir una temática, y justamente coincidió con un seminario que estaba dirigiendo Mónica en Barcelona sobre Afganistán. Le propusimos al ayuntamiento la posibilidad de hacer una historia sobre mujeres en Afganistán sin burka, huyendo un poco de la retórica del postaleo, de la fotografía postal que tanto gusta a los fotógrafos que van por Afganistán, y especializarnos un poco en historias personales de mujeres y sobre todo menores obligadas forzosamente a casarse. Empezamos el proyecto en el 2009, lo acabamos en el 2014, lo presentamos en el 2014 en una gran exposición en el Palau Robert de Barcelona, y posteriormente la exposición grande y esta más pequeña ha ido itinerando hasta el día de hoy, pues eso, casi 8 años después, 7 años y medio después, sigue interesando muchísimo, y además en estos momentos todavía con más razón, porque Afganistán está de nuevo ocupada por los talibanes, y a pesar de que todo el mundo tiene en estos momentos la mirada puesta en Ucrania, deberíamos empezar a pensar cuál va a ser nuestro comportamiento como ciudadanos europeos sobre lo que puede pasar a partir de ahora en Afganistán.
Us va arribar la proposta als dos de cop, li va entrar a un i llavors va anar a buscar l'altre, com va evolucionar la cosa?
Bueno, la proposta, li van fer la proposta al Gervasio, l'Ajuntament de Barcelona. Ell va escollir el tema de dones, però llavors va parlar immediatament amb mi per a veure si jo m'implicava en el projecte. Realment vam tardar tants anys en fer aquest projecte. A banda de l'exposició vam publicar un llibre que inclou el testimoni de 250 dones en total, fotografies i explicació amb textos, i aconseguir tots aquests testimonis lògicament va ser molt, molt difícil. Com ell ha dit, no es tracta, és molt fàcil fer una foto d'una dona amb burca a l'Afganistan, però el difícil és aconseguir fer fotos de dones sense burca i que t'expliquen la seva intimitat, no? La violència que sobretot pateixen les dones a casa, no? Que és una violència amagada i que normalment no es fa pública. Llavors, va ser tot un repte aconseguir aquests testimonis, perquè jo podia fer la producció i jo podia preparar els testimonis, però després venia el Gervasio i moltes vegades aquests testimonis es queien perquè en l'últim moment no es volien deixar fotografiar. Per tant, doncs, bueno, això explica que tardéssim tant de temps en aconseguir-ho.
Explica-nos una mica què és el que es veu en aquestes fotografies, perquè he vist que heu fet uns apartats temàtics també, oi?
La verdad es que lo que intentamos es documentar la violencia contra las mujeres en Afganistán de diferentes ángulos, y especialmente contra las mujeres forzosamente casadas. En Afganistán no existe el matrimonio por amor. En la mayor parte del tiempo que yo pasaba en ese país y también en Mónica, pues nunca hemos encontrado o hemos encontrado historias de amor muy, muy escasas. La mayor parte de la gente, de las mujeres y también de los hombres, se casan con quien decide sus padres, y se trataba, en ese caso, pues el trabajo de Mónica fue fundamental, de buscar todas estas historias que en las que las personas quisieran testimoniar sobre lo que eran sus vivencias, contar su historia personalizada de dolor, de violencia. Estamos hablando de chicas en casas de acogida, menores de edad de 14 o 13 años, casadas forzosamente con personas de 80 años, mujeres que sufrían la malnutrición infantil severa de sus hijos, chicas que se intentan suicidar a lo bonzo o ingiriendo pastillas o opio, huyendo de matrimonios forzosos. Afganistán es el único país del mundo donde hay más suicidio de mujeres que de hombres. Historia de drogadistas también, donde hay un problema serio sobre la drogadicción. Historia de vidas cotidianas. Y también, finalmente, acabamos haciendo un trabajo sobre futbolistas, sobre boxeadoras, sobre historias, digamos, un poquito más optimistas.
Sí, aquestes, diguem que són les fotografies que el tenim una mica més al final, no? Quan veus aquestes noies que s'obren camí, podríem dir-li contracorrent sobre el que és la cultura d'aquell lloc. M'ha impressionat molt, d'això que deia el Gervasio, un títol que m'he fixat abans, que és això que aconsegueix cridar l'atenció d'aquesta manera, no? Que deies la mort com a solució en aquests casos de suïcidi.
Doncs sí, com ha comentat el Gervasio, a l'Afganistan hi ha l'índex de dones que es treuen la vida és altíssim, i moltes d'elles ho fan per fugir d'un matrimoni forçat. Com ella ha comentat, els matrimonis per amor gairebé no existeixen a l'Afganistan, que això no vol dir que els afganesos i les afganeses no s'enamorin, no? Vull dir, no són antinaturals, ni molt menys, però l'estructura social està feta perquè els teus pares t'escullen l'home o la dona amb la que t'has de casar, no? I tota la societat funciona així. Per tant, anar contracorrent és molt difícil, no? És com si aquí, jo sempre poso el mateix exemple, és com si aquí ho féssim al revés, no? Que un dia un fill o una filla nostra arribés a casa i digués als seus pares: mira, jo no vull enamorar-me, sinó vull que tu m'escollis el nòvio o la nòvia, no? Diria, però aquest fill s'ha begut l'enteniment o què li passa, no? Doncs el mateix, però al contrari, es viu a l'Afganistan. Per tant, no està acceptat socialment. I un noi i una noia que decideixen casar-se per amor normalment suposa tallar completament amb la família, amb tot el que això suposa a l'Afganistan. L'Afganistan és un país totalment desestructurat, on per exemple, quan jubiles no cobraràs una jubilació, si et quedes sense feina no cobraràs l'atur. Per tant, l'únic suport que tens és la teva família. Si talles amb la teva família, et quedes fins i tot sense aquest suport.
M'agradaria preguntar-li a la Mònica. Mònica, si féssim una llista de les coses que tenen prohibides les dones afganeses, potser no acabaríem. I serà més breu si et pregunto per les coses que poden fer.
A veure, no sabria dir-te una llista de coses que poden fer o coses que no poden fer. També vull aclarir que, lògicament, amb el nou règim dels talibans, les dones tenen moltíssimes més prohibicions. Per exemple, una de les prohibicions molt fonamental és que les dones no poden treballar fora de casa, no? Només es permet treballar en sectors molt determinats, com per exemple el sector de la sanitat o el sector de l'educació. Què passa? Que a banda de totes aquestes prohibicions en la vida pública que existeixen actualment, doncs s'afegeix la violència al si de casa que les dones ja patien abans de l'arribada dels talibans al poder el passat mes d'agost, no? I de fet, aquesta exposició, les fotografies i els testimonis que inclouen l'exposició, si veniu a veure-la, veureu que els testimonis són brutals, no? I això passava amb la presència de tropes internacionals al país, i això continuarà passant ara, però a més ara agreujat amb la presència amb els talibans al poder.
Uh-huh. És la primera vegada que compartiu un treball conjuntament, tu i el Gervasio?
Doncs sí, és la primera vegada que treballo amb el Gervasio, he de dir que he après molt treballant amb ell. També és molt intens treballar amb el Gervasio, però realment bueno, la paciència, no? Perquè és tenir molta paciència, esperar de vegades dies i dies per aconseguir fer la foto que, i aconseguir el testimoni que volíem aconseguir, que jo potser de vegades hauria dit, pues mira, ja em sembla tovallola, i ell, no, si calia estar en un hospital dies i dies i dies fins a aconseguir aquest testimoni, doncs allà estàvem a la porta de l'hospital dies i dies fins a aconseguir el testimoni.
Mm-hmm. Gervasio, tu has estat en altres conflictes i m'agradaria preguntar-te si has tingut temps de fixar-te en la situació de les dones en aquests diferents conflictes i què és el que has trobat de diferent en la situació de la dona afganesa.
Bueno, ser mujer en una guerra no tiene nada que ver con ser hombre. Si eres una mujer vas a sufrir mucho más, entre otras cosas porque hay violencias específicas contra las mujeres, como es la violación, como es el maltrato, el abuso sexual, o incluso en casos de malnutrición infantil severa o de cólera o de malaria, al final los pequeños, los bebés, acaban siempre muriendo en los brazos de sus madres. Son las madres las últimas en ver cómo sus hijitos acaban cerrando los ojos para siempre. Los padres quizás están trabajando en su momento buscándose la vida, pero casi siempre son las mujeres las que reciben el impacto emocional de ver morir a sus hijos, los que tienen que llevar a los hijos pequeños cuando hay que salir corriendo, huyendo. Esto es muy demoledor para la vida de una mujer, ¿no? En Afganistán, pues esta violencia es tremenda, porque las mujeres sufren embarazos continuos. Muchas veces antes de que den de mamar a un hijo se quedan de nuevo embarazadas, se les retira la leche, los hijos caen en un pozo profundo de malnutrición infantil severa, son ellas las que trasladan a los críos a los hospitales y los ven muchas veces agonizar y morir. También decirte que estamos en marzo del 2022, parece que fue hace un siglo que ocurrió de nuevo la ocupación de Afganistán por parte de los talibanes. Echo mucho de menos a tantas personas, entre ellas organizaciones de mujeres que en el momento mediático del drama afgano estaban en primera fila poniéndose medallas y hablando escátedras sobre lo que pasaba a las mujeres, y hoy en marzo, cuando empiezan los cursos escolares, cuando en estos momentos había que tener una gran atención sobre Afganistán, porque es cuando los talibanes van a decidir si las niñas, las adolescentes, las estudiantes universitarias, incluso las mujeres pueden estudiar o trabajar. Es el momento para presionarles para que no caigan en el olvido. La prensa internacional ha olvidado totalmente a Afganistán. Evidentemente hay un conflicto en Ucrania en el que todo el mundo está puesto con la mirada, pero yo creo que los medios de comunicación tienen la suficiente paginación y lo suficientemente especialistas para hacer dos o tres conflictos al mismo tiempo, ¿no? Y Afganistán sería el momento hoy de estar presente con reportajes permanentes presionando a los talibanes para evitar lo que nos tememos que va a ocurrir la gente que estamos ciertamente especializada en ese país.
Mònica, tu encara mantens el contacte a dia d'avui amb algunes dones, amb algunes persones a l'Afganistan?
Sí, evidentment. Mantinc contacte amb persones que continuen a l'Afganistan i també mantinc contacte amb moltes persones que van ser evacuades al mes d'agost de l'Afganistan o han fugit de l'Afganistan en els últims anys.
Mm-hmm. Ho dic perquè tu tens una associació, no?, que presideixes, una associació per als drets humans a l'Afganistan.
Vaig tenir una associació, l'Associació per als Drets Humans a l'Afganistan, es va dissoldre l'any 2016, malauradament per manca de fons, perquè cal recordar que la majoria de les tropes internacionals es van retirar de l'Afganistan al final de l'any 2014, i llavors doncs, bueno, l'Afganistan va deixar de ser una prioritat i la veritat és que ens vam quedar sense fons i vam decidir dissoldre l'associació.
Vosaltres ara a 6:15 fareu la presentació i a les 7 xerrada. Què hi explicareu? Quin és el missatge que voleu donar?
Bueno, yo creo que lo que debemos hacer es explicar un poco el concepto de este proyecto que hicimos en momentos en el que había un despliegue de tropas de casi 50 países de todo el mundo en Afganistán, que en el momento en que Afganistán funcionaba como un país, digamos, tutelado por la comunidad internacional, en el momento en que se invertían millones y millones de dólares en Afganistán, aunque mucho de este dinero acababa en las arcas de los corruptos y de los señores de la guerra. Me gustaría, por ejemplo, que en un día como hoy pues como una extensión del 8 de marzo, muchas de estas personas que han, digamos, se han manifestado por los derechos de la mujer un día como el 8 de marzo, se acerquen a ver esta exposición, porque aquí sí que realmente está presente el dolor de las mujeres en lo que se refiere a la violencia de género. Estas mujeres están aquí en estas paredes porque su condición de mujer es perseguida brutalmente en un país como Afganistán, no solamente hoy con los talibanes, sino cuando había la comunidad internacional tutelando el país. Esto es lo más grave, ¿no? Que al final han sido 20 años de tutela que no han conseguido poner fin a costumbres ancestrales, violencia histórica contra las mujeres. Ojalá las personas que tienen sensibilidad sobre temas de violencia contra las mujeres acaben viniendo a ver esta exposición, que va a estar aquí hasta el 31 de marzo.
Doncs el Gervasio m'acaba de respondre a la pregunta que us volia fer, o sigui que encara som a temps de passar-nos a veure aquesta exposició per Sabadell. Una última qüestió, recordar que aquesta tarda a les 7 al Casal Pere IV oferiran al Gervasio i la Mònica aquesta xerrada titulada Afganistan en el abismo. Gervasio, Mònica, moltíssimes gràcies per la feina i per haver-nos acompanyat aquesta tarda al Connectats. Que vagi molt bé.
Yo simplemente quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Sabadell, porque en septiembre tuve una exposición sobre los Balcanes y ahora una exposición sobre Afganistán. Esto significa que en este ayuntamiento hay una gran sensibilidad por las problemáticas que hay en el mundo.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Buena tarde. Adiós, Pau.
Buena tarde.
Adiós.